Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Continuem en directe, segona hora de programa. Parlam del temps. Ha estat un vespre de molt de vent. Avui és vera que tenim com una classe de treva, però al Manco fins dissabte continuarem amb fortes ràfegues que les darreres hores han provocat situacions complicades i, sobretot, també episodis de mala mà, Joana.
Sí, i mira, en concret molts poden referir al rescat que va tenir lloc ahir vespre al Molinar, a Palma. Va ser una intervenció pràcticament al port que va obligar a activar nombrosos organismes de rescat, entre ells Salvament Marítim, a més del port de Palma. Es tractava d'una barca en la qual viatjava un sol tripulant que en un moment donat es va veure atrapat entre les ones i no podia desancorar la seva embarcació. Finalment, el rescat va haver de ser per via aèria amb l'intervenció de l'helicòpter Leonardo de Salvament Marítim, que va acudir al lloc dels fets i un dels seus rescatadors va descendir malgrat el vent i també aquest onatge que, com poden veure, és bastant contundent, Marta.
Estic compartint aquestes imatges amb els espectadors de televisió, gràcies als companys de Meteo de les Illes i descrivint per als oients de ràdio, però pràcticament era just al port i aquesta mala mà impedia que l'helicòpter pogués atracar-se al vaixell i rescatar aquesta persona. Finalment va tenir un final feliç, no?, com aquell que diu, però va ser molt complicada aquesta operació. Avui dia de treva, però continua el fort vent en forma de borrasca, però aquesta vegada ja no es diu Marta, ara es transforma i du el nom de Nils, així que Nils ha vingut a visitar-nos per quedar-se i mos deixarà també nous episodis de mal temps. Tenim aquí el mapa que descrivim per als oients de ràdio i compartim per als espectadors amb una alerta groga pràcticament a la totalitat de l'arxipèlag i sobretot a la serra de Tramuntana. I obrim també les nostres finestres, les nostres beauties, per analitzar el temps en directe i veurem quin dia ens espera, com comença aquest dimecres. El Puig de Ram de Mallorca, Joana.
Fixa't que ahir dèiem que hi va haver molt de vent, avui sembla que la cosa estarà una mica més tranquil·la, però a la fi ahir vàrem veure una mica de sol i avui també, com podem observar en aquestes imatges, podem veure com el sol també ja llueix en aquesta zona de Mallorca, el Puig de Ram. De feia molt de dies que no veiem el sol perquè havia plogut molt, havia fet molt de vent, havia estat molt ennigulat i ahir vàrem tenir fins a 25 graus de temperatura en alguns punts de l'arxipèlag, que avui també sembla que la cosa estarà una mica similar que ahir pel que fa a aquestes temperatures que són una mica més elevades del que han tingut en dies anteriors.
Una imatge més, canviem d'indret i seguim el nostre recorregut, en aquest cas a Menorca, perdó, a Eivissa, a Santa Eulària, on es veu que hi ha algunes presències de nígols baixos, però el cel, el manco, el que s'intueix és blau i no tenim constància de mala mà, a jutjar per aquesta imatge. Temps estable, però, com dèiem, empitjorarà en els futurs dies amb nous episodis de fortes ràfegues de vent provocades per aquesta borrasca, per aquesta nova borrasca, per Nils, que és, com dèiem abans, el nom. Parlem d'altres qüestions que tenen a veure amb la salut, perquè aquesta en concret ens ha cridat l'atenció. A partir de dia 1 de maig, Amsterdam farà una passa inèdita i es convertirà en la primera capital europea que prohibirà la publicitat de carn a l'espai públic.
Sí, la mesura no prohibeix, hem de dir, ho hem de subratllar, el consum ni la venda de carn, això no estarà prohibit, però sí la seva promoció massiva a carrers, a tanques publicitàries i a transport públic, amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental i fomentar dietes més saludables. La decisió s'emmarca en una estratègia més ampla que també veta la publicitat de vols, creuers, combustibles fòssils o cotxes de benzina, tots ells productes amb un alt cost climàtic. Però més enllà del medi ambient, hem de dir que també el debat ha apuntat el tema de la salut. Menys carn, més aliments d'origen vegetal, per tant, un canvi progressiu en els hàbits alimentaris de la població.
I una passa valenta i diferent, sens dubte. Ho analitzam des del punt de vista de salut pública amb el nostre col·laborador habitual, l'expert i doctor Joan Carles Marc. Bon dia.
Bon dia, Marta. Com va?
Què li ha semblat aquesta decisió d'Amsterdam, primera ciutat europea on prohibir la publicitat de carn a l'espai públic?
És una idea interessant, eh? Realment xoca, però s'ha de ser valent en aquest sentit, no? I crec que la idea és molt bona, crec que no és una prohibició de la carn en si, sinó d'un consum elevat i normalitzat, sobretot de carn vermella, no?, i processada. Aquesta és la clau, no?, perquè el que sabem és que la carn vermella i la carn processada genera un carcinogen, per tant, i que aquesta situació de llevar carcinògens és bona, no? I, a més, un consum freqüent de carn hi ha un major risc de malalties cardiovasculars, de diabetis i de... abans de carcinogen i de càncer de còlon i d'estómac, per tant, una qüestió interessant en aquest sentit. Però, a més d'això, a Marta, hi ha una qüestió climàtica, no?, que també és molt interessant.
Clar, és vera que ho assenyalàvem des de el principi. Aquesta mesura no prohibeix el consum de carn, sinó la seva promoció massiva. No sé si creus, Joan Carles, que aquest matís és clau en l'acceptació social i, sobretot, des del punt de vista de la publicitat s'hi condiciona, no?, en els hàbits alimentaris. Evidentment, si veiem publicitat tot el temps d'una certa d'un cert menjar, d'un cert producte, per ventura com a que mos estira, no?, especialment en infants i adolescents, que se senten més atrets per coses que per ventura no els convenen, ja siga, per exemple, refrescos edulcorats, o en gas, o fins i tot aquestes begudes energètiques que estan tan de moda, no? La publicitat també mos condiciona molt, no?
Sense cap dubte, no? La publicitat mos fa que els aliments siguin desitjables. Bàsicament mos les posen d'una manera perquè els mos mengem, els apaguem, no? És a dir, aquest consum tan gran d'hamburgueses va molt lligat a tota la publicitat que se fa sobre això, no? Si no, no en consumiríem tant, no? Però s'ha de dir que el fet d'un consum moderat és molt important. I, per tant, prohibir la publicitat directa, no?, la publicitat que veiem en grans mitjans, no?, aquesta és la clau, no?, perquè no se llevarà que tu no puguis posar un petit cartell d'aquí d'una carnisseria, no va contra els ramaders, no és una història d'aquest tipus, és una història de salut, és una història d'impacte ambiental i, per tant, de millora de tota la història de salut i del nostre ambient per ajudar a millorar on vivim i com vivim aquesta vida.
Hem de dir que Amsterdam es marca, Joan Carles, com a objectiu que l'any 2050 la dieta siga 50% vegetal, com a mínim, no? És un objectiu realista, penses?
És un objectiu difícil, no? Però s'ha de plantejar objectius que puguin ser possibles, no? Jo crec que aquesta idea s'ha de fer amb mesures i amb recursos, és a dir, no tan sols llevant la publicitat, sinó també marcant que els preus de productes vegetals siguin adequats i que, per tant, ajudin a que la gent compri més productes vegetals. Jo crec que això és una de les qüestions, crec que més importants que mos han de posar davant la taula. No hem de menjar tant de carn, fonamental, per menjar més productes vegetals, més llegums, més productes que siguin saludables, han de fer que aquests productes tinguin un preu assequible i que puguin anar a comprar més fàcilment. I això és una de les coses que faran, jo crec que ho faran el govern d'Holanda per intentar ajudar a que aquest consum s'aconsegués quina el 2050. Però no és fàcil, no és fàcil, perquè el conjunt de països, és a dir, ells són un país, però el conjunt de països, el conjunt de publicitat és molt més gran i, per tant, no és tan fàcil.
És que aquí hi ha molt de dobbers, també, ficat, campanyes, màrqueting, grans superfícies. És veritat que és una decisió, com explicava Joan Carles, valenta. Però igual que va ocórrer amb les xarxes socials, que de sobte varen començar, no?, a Austràlia, Regne Unit, ara Espanya, tu veus viable perquè pugui arribar al nostre país, que altres ciutats europees se puguin sumar en aquesta proposta, perquè quan tu no planteges sempre se genera com aquesta espècie de domino, no?
Sí, a vegades passa això, no? Comentaves lo de les xarxes socials, que és un plantejament que ha arribat a Espanya. Això vol dir que podria ser que institucions internacionals com l'Organització Mundial de la Salut, a través de l'IARC, plantegin mesures de més control de la carn, no? I més control de la carn vol dir que han d'intentar minimitzar la publicitat. Per tant, això és possible que pres se pugui plantejar com a mesures a manco pensar-les, no? Jo parlo a vegades amb la gent del Ministeri de Sanitat, no n'he sentit parlar, però crec que són conscients de que s'ha de fer alguna cosa en la carn. Hem de plantejar que hem de minimitzar el consum de carn, això és una qüestió vital. Ja dic, carcinogen, malalties cardiovasculars, diabetis, són moltes malalties, són molta gent afectada, i està clar que han de fer alguna cosa, i una mesura interessant, sense cap dubte, és minimitzar la publicitat.
Per tant, en Joan Carles Marc veu amb bons ulls, no?, com a mínim, que d'alguna manera s'hagi fet aquesta primera passa per intentar reduir aquest impacte tant climàtic com en els riscos que té per la salut consumir tanta carn vermella. Per tant, mos poden quedar tranquils que no és una exageració, sinó sinó que és una mesura que pot fins i tot arribar més endavant a altres països, entre d'altres el nostre. Però, Joan Carles, aprofitant per demanar-te sobre una altra qüestió, 5 nadons han hagut de ser hospitalitzats a Espanya, altres 3 han patit vòmits després de consumir una llet retirada del mercat que contenia una toxina, podríem dir que estava contaminada. Tots ja han estat donats d'alta, però mos demanam quina toxina era la que contenia aquesta llet i com de perillós podria haver arribat a estar a ser tot això si hagués afectat altres infants o si aquests infants no haguessin millorat tot d'una.
És una toxina que ho genera una bactèria i aquesta bactèria realment fa que aquests nadons puguin tenir vòmits, diarrees, mal d'estómac i, a més, a vegades pot tenir un desequilibri electrolític. Això ha generat que un grapat d'ells hagin estat ingressats i això ha fet que tant Ministeri com Comunitats Autònomes, a través de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, hagi retirat algunes de les lleis que estaven lligades en aquesta toxina que marca aquesta contaminació que han tingut aquestes lleis. I això, de qualque manera, el fet que hagin estat retirades molt ràpidament, també parla molt bé del paper que té l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, d'estar pendent de lo que passa, d'actuar ràpidament per intentar minimitzar aquests efectes que tenia aquestes llets, no? I crec que és una bona mesura perquè jo m'adona tranquil·litat de que estem en bones mans. Les comunitats autònomes i el govern d'Espanya estan pendents de la seguretat alimentària i és molt important que si qualcú té una llet d'aquestes amb aquestes característiques de les llets que s'han retirades, que no en prengui, que la dugui a la farmàcia o a les tendes on l'ha comprada i que si qualque d'aquests nins que té un nin que té alguna d'aquests signes o símptomes que he comentat, vòmit, diarrea, mal d'estómac o desequilibris electrolitis, que vagin al seu pediatre per intentar veure què s'ha de fer i què no s'ha de fer.
Joan Carles Marc, moltíssimes gràcies per aquest consell i per aquest missatge també de tranquil·litat. Moltes gràcies.
Bon dia.
Igualment per tu, sobre aquest lot de llet contaminada o en mal estat per aquesta toxina a la que fèiem referència, en volem parlar també amb Rosa Llull, vocal de farmàcia comunitària del COFIP, a qui ja poden saludar. Rosa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Podem assegurar que ja no hi ha rastre d'aquesta llet a les farmàcies. Podem subratllar aquest missatge de tranquil·litat, el que feia referència al doctor Marc?
Sí, en principi el que se va procedir ja des de fa un parell de dies i sobretot també va haver-hi casos en el mes de gener, és de retirar tots els lots que estiguessin afectats per aquesta substància, no? És a dir, s'ha fet com a vegades s'han fet inclús retirades preventives i les farmàcies disposen d'un llistat de lots afectats i ja no estan en el canal de farmàcia. És vera que se comercialitzen altres canals, però entenc que també a través de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària s'ha fet aquesta retirada. Inclús els laboratoris directament també han informat a les famílies que podrien estar afectades i des de les farmàcies també s'ha avisat de de, si tenien pacients que potser poguessin estar utilitzant aquest tipus de llet. Per tant, en principi, poden dir que treballem i que han treballat en que estiguin retirats aquests lots.
Per tant, un missatge de tranquil·litat a tots els pares i mares, no, de nadons que consumeixin llet. Per tant, han de dir que no hi ha rastre ja a les farmàcies d'aquesta llet contaminada amb aquesta toxina. Però, Rosa, quan passa una cosa d'aquestes, com es fa per poder retirar un producte en mal estat? No? Com es localitza? Com ho feis? No? Molts de les que teniu un llistat, suposo que per referències. I no sé si també hi ha hagut altres casos similars en aquest que mos puguis explicar.
Bueno, en principi, això ja va haver-hi alguns casos a final de desembre. No? Ja varen fer unes retirades preventives de determinats lots i el procediment és que nosaltres, a través de l'Agència Espanyola de Salut Pública i també de Seguretat Autònoma i a través dels laboratoris, se mos informa exactament de quins lots estan afectats i tenim un sistema de recollida i de devolució d'aquests lots, no? A través dels nostres operadors habituals o directament en el laboratori, perquè automàticament, quan se detecta una d'aquestes situacions, nosaltres procedim a retirar-ho i no quedi cap risc de que pugui ser consumit per la població i, en aquest cas, per nadons.
I quina responsabilitat té o tindria ara mateix una farmàcia, per exemple, que vengui un producte en mal estat, alterat o contaminat? O no sé si això no seria directament responsabilitat de la farmàcia, sinó, per exemple, de la farmacèutica, de la distribuïdora... Com funciona això?
Clar, normalment és la distribuïdora i és el laboratori que és que ha d'assegurar que compleix els controls de qualitat i de seguretat alimentària. Val? En teoria, les farmàcies com a tal directament no en són directament responsables, sinó que és veritat que, evidentment, el nostre objectiu és que no, és a dir, que no hi ha un problema de salut pública i procedim a retirar-ho, però al final entenem que hi ha una traçabilitat del producte que és responsable de tots els testaments, però que els controls de qualitat corresponen als laboratoris autoritzats com a tal i han de complir aquestes normatives.
Darrera pregunta, recordant que no hi ha perill ja de poder comprar o adquirir llet d'aquest tipus amb aquesta toxina perquè ja s'ha retirat del mercat, però no sé si aquests dies, aquests darrers dies o setmanes, heu tingut consultes, dubtes o fins i tot reclamacions, no?, de gent que ha vengut amb aquesta llet a demanar-vos si se pot consumir, si no, si és millor no donar-li al seu infant. Heu tingut consultes dels vostres clients?
Sí, ja duim des de gener amb aquesta dinàmica, no? És a dir, sí que han tingut consultes de mares i pares que estaven preocupats per si realment aquests símptomes que havien pogut tenir els seus infants eren per això, eren per una altra cosa. El que nosaltres hem fet és descartar o intentar assessorar i donar tranquil·litat en aquest aspecte, i sí que hem anat tenint pacients que ens han anat comentant. En general, he de dir que ha estat amb bastanta calma. És a dir, s'han retirat aquests lots, els pares i mares després han seguit consumint i venguent de la farmàcia, amb una relativa tranquil·litat, perquè és vera que el que hem de dir és que s'ha fet feina ràpid i àgil. És a dir, des del primer moment ja se van retirar aquests lots i, per tant, han minimitzat molt els riscos que podien tenir.
Era un missatge idò també de tranquil·litat, sobretot perquè aquesta llet era molt popular, com veiem, i és lògic, no?, que tots els pares, mares, tutors facin preguntes a les farmàcies. Subratllem de nou aquest missatge de calma per part de Rosa Llull, recordant, ella és vocal de Farmàcia Comunitària del COFI. Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Rosa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Continuem amb més qüestions que destacam en aquesta jornada de dimecres. És vera que encara manquen uns dies perquè acabin els Jocs Olímpics d'hivern a Itàlia, a Milà, però sabeu que què és el que una vegada més s'està posant i molt de moda entre els esportistes? Ja podien considerar-ho quasi com una tradició. I doncs referim als tatuatges dels anells.
Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza.
No dubtava jo que avui que hem parlat de folclòriques en sentirien qualcuna en el programa d'avui, però
aquesta vegada he estat jo.
Sí, com sigui, no, Concha Piqué avui és amb nosaltres per parlar d'aquests tatuatges, no, perquè ja són un símbol destacat més enllà de les medalles o dels podis, els tradicionals tatuatges aquests dels anells olímpics. No? Arreu de les seus de Milà, Cortina d'Ampezzo i el nord d'Itàlia, els atletes han lluït els 5 anells entrellaçats com una marca personal d'haver arribat a l'escenari olímpic. Olímpic, una fita històrica que les quedarà gravada per sempre a la pell. No és un premi oficial del Comitè Olímpic, però du tatuada aquesta experiència internacional continua sent, Xisco, una de les tradicions més duradores de l'esport olímpic.
Exacte, com en aquella novel·la de Tolkien, una mena de comunitat de l'anell, això sí, entre esportistes. I per si no ho sabíeu, els anells van ser dissenyats per primera vegada el 1913 per el fundador dels Jocs Olímpics Moderns, el marquès Pierre de Coubertin, i representen la unió dels cinc continents i els atletes que es reuneixen per competir. No tots s'han fet el tatuatge in situ, alguns ja van arribar a Itàlia, tatuats, podrien dir, feines fetes. D'altres van explicar que pensen fer-se els anells després dels Jocs, considerant-ho com una mica de ritus de pas per a la celebració de les medalles que arribaran després. De fet, un tatuatge és per sempre, com els diamants. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. Mentre sonava ara Shirley Bassey amb aquesta cançó que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula de James Bond, no sé si vos tatuaríeu la pistola d'en James Bond 007 o faríeu aquests anells olímpics, que clar, hi ha dues versions. La versió en blanc, en negre, tota, i la de color. Jo, si n'hagués de triar una, jo crec que faria la de colors, perquè a mi la negra me deixa una mica indiferent. Marta Garau.
És que ara estava pensant que fa poc van tenir un expert que mos va dir que les tintes de color generaven més problemes que les tintes negres. I com jo sóc una hipocondriaca en potència...
Si te fessis red, seria negra.
Sí. Crec que seria negra perquè precisament... crec que és la vermella que mos va contar que donava problemes i que a vegades no cicatritzava bé. Mm, o sigui que, clar, me quedaria un anell sense color. I per aquesta raó crec que utilitzaria tots negres. De totes maneres, els tatuatges com els diamants de Xisco són per sempre. Jo crec que has d'estar segur, home, aquesta és una experiència que ells no oblidaran a la seva vida perquè és molt important per un esportista. Però...
també depèn molt de sa mida. Fixa't que elles són com molt més discretes.
Sí,
en canvi... en canvi, ells no s'acaben tatuant tot ells com si fossin un anell olímpic perquè no els hi dones cos. Perquè els anells olímpics es demanen sobretot amb homes grossots i les dones són més discretes. Jo crec que si me fes red seria petit, no m'he tatuat mai i me faria molta de por perquè a mi patir per patir no és una cosa que m'entusiasmi.
Home, jo...
tu, Joana Maroto, crec que te vols fer tatuatges.
Jo no, jo tampoc en duc cap i tampoc crec que me'n faria. I durant molt d'any vaig tenir com la corolla. Però ja m'han dit que a nivell dermatològic per un problema que tenc, no me convé fer-ne, i me va quedar clar que no me n'he de fer cap, per tant, així m'aquest.
Però te tatuaries, per exemple, la cara del teu enamorat?
No, això sí que no és per sempre, això pot ser que no sigui per sempre, una cosa per sempre ha de ser que sàpigues que ha de ser per sempre.
Mira, m'ha agradat que me fessis entrar per comentar aquest breu, perquè s'acaba d'encetar un melonarro meravellós.
No, anem a parlar dels tatuatges de Jocs Olímpics. Has dit el tamany, la mida, no? Però jo també afegiré una altra cosa, o no te fas per fer en el coll, és necessari. Vull dir, en tots els respectes, però pots triar un lloc una mica més discret.
Però mira, depenent de l'atleta en concret...
És que m'ha fet pensar, Marta, l'altre dia em parlava amb aquells tatuatges que se van posar de moda en els anys 90 d'esbesso o sa besada.
Horroroses.
O, fins i tot, en el meu institut hi havia un atleta que anava amb una besada aquí... i la forma d'un espermatozou a l'altra part de coll. Vull dir que...
no, aquests eren molt xerecs, però jo crec que, per exemple, les nedadores han triat el turmell, perquè quan se queden els peus a l'aire se veuen, sí, no? I és vera que, depenent del lloc on tris, crec que és molt cridaner, i les imatges també són guapes de veure els esportistes tatuats. O sigui que, en tot cas, una moda que no ve d'ara, que és de temps enrere.
Jo entenc que és una experiència de vida, que si ets esportista d'elit, com és el cas d'aquests joves, has dedicat tota la teva adolescència i tota la teva joventut a arribar a un Jocs Olímpics, normal que vulguis deixar-te una empremta a sa pell d'aquesta fita, però també, per una altra banda, troc que, si no has aconseguit sa medalla, si no has aconseguit quedar com tu volies, d'un tatuatge en sos arts olímpics ha de ser, amb aquests cercles olímpics, ha de ser una mena de, no sé com dir-te, com de recordatori d'allò que no vas poder aconseguir en el seu moment. Tot depèn de com te vagi sa festa.
Exacte, perquè i si acaba malament, clar, te queda per sempre. Però jo crec que és una experiència que marca en positiu.
És que
sempre guanyis, perdis...
no sigui tan competitius. Jo vull saber si tu te marcaries o te faries un tatuatge de a moda rupit. M'ho demanen.
No ho descartis.
A moda rupit sí que t'ho faries.
És que no m'ho faria perquè no me tatuaré mai, perquè ja t'he dit que me fa molta de por. Però pens que si t'has de tatuar qualque cosa ha de ser que tingui una història darrere.
Mira, saps que també me diuen, ara una oient. Sí, sí, la Mercè Serra. El que va d'un tatuatge no s'ha d'amagar. Per tant, supos que ho diu perquè jo he dit que posar-ho segon quin lloc.
Clar.
No convé,
i jo però... que encara m'estic plantejant si a moda rupit aniria amb un ocellet petit, tatuat, perquè quedaria molt maco,
De tota manera, millor tatuar-se coses al·legòriques, és a dir, si és a moda rupit que puguis d'un ocell, que sempre puguis dir que és que has tingut una passió inconmensurable per ser ornitologia en un moment determinat, que no tatuar-te coses que es vera, que se puguin esveir amb el temps. Tot i que hi ha gent que diu que la pell pot ser un mapa i que no has d'esborrar res, sinó que són un recordatori de les experiències que has viscut.
No m'ho han de penedir, no? D'allò que...
Me sap molt de greu. Jo ara mateix, pel cap baix, jo tinc tres amants que m'empenetes totes. I no passa res, tots hem ensopegat a pedres que no varen veure venir.
Però, Xisco Nadal, no te vares fer un Antonio, com Melanie Griffith.
No.
Gros, o sigui que no t'has d'empenedir, perquè el mango no ha quedat marcat a la teva pell.
Ara he flipat perquè t'he de dir, m'hagués pogut fer un Antonio, com no Melanie Griffith, però no va ser el cas.
Ah, que també va ser Antonio, justament. Però no entrarem en aquest detall.
Grau, no hi ha res que amagar. Durant una temporada, fa mil anys, vaig tenir una parella que no m'hi ha Antonio, però això va fer gràcia que fossis tan gràfica. Però era com Antonio Banderas.
Crec que, el que millor podem fer ara és donar pas a la publicitat, tornant tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com
el sol. Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10:30, passen de 2 minuts, continuem en directe i seguim amb més propostes i també més protagonistes. Vos parlem ara de com l'esport pot ser un gran aliat, sobretot per tenir cura també, Joana, de la nostra salut mental.
Sí, Marta, l'Hospital Comarcal d'Inca torna a apostar per una fórmula tan senzilla com efectiva, moure el cos per cuidar la nostra ment. Una iniciativa adreçada a persones usuàries de la unitat de salut mental, especialment pacients amb trastorn límit de la personalitat. Un projecte que combina això, exercici físic i adaptat, regulació emocional i també acompanyament professional i que ja ha beneficiat, Marta, prop de 70 persones des de la seva posada en marxa, que va ser l'any 2022.
Una iniciativa que avui volem destacar i conèixer de prop amb dues veus claus d'aquest programa. Tenim Aymara Seijas, terapeuta ocupacional de l'Hospital d'Inca. Bon dia.
Buenos días.
I Ricardo Marco, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i un dels impulsors d'aquest projecte. Bon dia.
Bon dia.
Ai, mare, per començar m'agradaria que mos poguessis explicar què és exactament el trastorn límit de la personalitat, perquè crec que és el gran desconegut per part de la població i sobretot quines dificultats afronten les persones que el pateixen en el seu dia a dia.
Bueno, lo primero, daros las gracias, ¿no?, por invitarnos a estar aquí. Y bueno, lo único, decir que no lo hacemos en la unidad de salud mental, sino que trabajamos en el hospital de día de salud mental dentro, ubicado dentro del Hospital Comarcal de Inca, ¿vale? Bueno, pues tenemos este programa desde hace tiempo y me pregunta sobre el trastorno límite de personalidad, que cada vez se está incrementando, nos llegan más diagnósticos, ¿no? Sobre todo afecta o nos llega más perfil de mujeres. También hay chicos, pero los chicos, debido a estas conductas que tienen de riesgo, acaban muchas veces en prisión, ¿no?, por temas de delitos, robos, etcétera, ¿no? Son personas que, claro, tiene que ver con la personalidad, con el manejo o la gestión de las emociones, ¿vale? También tienen muchos temas de impulsos y les cuesta controlarlo, suelen tener ideas de muerte, incluso presentan autolesiones para calmar el sufrimiento que padecen, ¿no? Que es tan incomprendido, y a veces estas usuarias que acuden mucho a urgencias generan como un rechazo, ¿no?, a los propios profesionales, porque sí que es verdad que hay un gran descubrimiento, o sea, queda todavía mucho por investigar, pero cada vez se dan más, ¿no? Y tiene que ver también con una historia, o se suele ser común, una historia de abusos en la infancia o de traumas infantiles, tema de bullying, y a veces estas conductas de riesgo pueden ser desde temas de promiscuidad, consumo de drogas, van buscando grandes emociones, conducir a 200 por hora, ¿no? Entonces, la verdad que afecta mucho a ellas, hablo de ellas en general, pero también, ¿no?, porque son más mujeres, y a las familias, ¿no?
Ricardo, i amb tot això que ens explica Naimara, com se dissenya un programa d'exercici físic per a persones amb aquesta patologia, amb aquest trastorn de salut mental, com podria ser el trastorn límit de personalitat?
Bueno, encantado primero de estar aquí también. En 2022-23, cuando se propuso este proyecto, incluir el ejercicio físico dentro del programa que ya realizan con otros profesionales, hicimos una búsqueda bibliográfica basada en evidencia científica, incluyendo este trastorno. Es verdad que es limitada, pero en el ejercicio en otros trastornos mentales es muy positivo, como se ha ido investigando. En los últimos años, este estudio concreto en TLP ha ido aumentando y se van haciendo pasos muy grandes en cuanto a evidencia. Por tanto, se van cogiendo de la evidencia científica los aspectos que mejoran o que se han visto que mejoran. Por ejemplo, son características muy principales, la inflamación, ¿no?, que tienen estas pacientes. Entonces, ¿qué ejercicios pueden hacer o que se ha evidenciado que mejoran esto? Entonces, se van haciendo los programas de acuerdo a estas evidencias. Sí que es verdad que la multifactoriedad, o que sea que cada persona es muy diferente, no es A más B, tal.
Cada programa se personaliza, ¿no?, la persona.
Sí, sí. Debe ser muy flexible. Claro. Claro. O sea, no es un programa, un protocolo cerrado, sino que el profesional que gestiona el ejercicio debe ser capaz de flexibilidad cada día, porque cada día la persona te viene de una manera. Entonces, el protocolo viene más encaminado a ser capaces de ver que introducimos basado en evidencia cada día y poder generar esa adherencia al ejercicio, que es lo complicado en este trastorno.
¿Y qué aporta o qué no tant, no? Concretamente respecto a esa diferencia entre hacer ejercicio y no hacerlo, no sé, supongo que el bienestar emocional ha cambiado en el seu día a día en las personas que hi participen, ¿no?
Pues mira, se ha demostrado, bueno, el ejercicio es bueno para todo el mundo, ¿no? Es verdad que este tipo de personas tienen problemas de ansiedad, ¿no?, de regulación emocional. Entonces, a través del deporte y el tema de control de impulsos, hemos visto o estamos viendo desde hace unos años que, sobre todo, deporte más vigoroso, ¿no?, les ayuda a canalizar ese impulso, esa rabia, la agresividad. Entonces, baja el nivel de impulsos. Estamos viendo que baja el tema de las autolesiones, ¿no?, que se autolesionan. También están yendo menos a urgencias, favorece el sueño. y la ansiedad va desapareciendo, o sea, por lo que estamos viendo, por lo menos en las usuarias que nosotros tenemos. Entonces, realmente, bueno, Hospital de Inca siempre hemos, y Salud Mental, hemos apostado por el deporte, pero claro, nos faltaba una figura que realmente nos ayudara a vamos a hacer como un poco de investigación y ver, porque sí que estamos viendo que hay cambios y afecta a todo, incluso luego al tema del autoconcepto, la autoestima, y claro, necesitábamos de otro profesional para complementarnos y ver que sí, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios son los más adecuados?
Que l'esport és bo, i és bo per tothom, que genera endorfines, i que prou d'això és que...
Exactament.
Home, però si qualcú té dubtes encara, o sigui, per qualcú, no?, amb aquesta... El típic, no, vinga, he d'anar al gimnàs, he de fer... No, és que se generen endorfines, millora la salut mental, i prova d'això és el cas, no?, en concret de l'Hospital d'Inca, a través d'aquest programa. Un exemple, sense citar noms, com explicava Justella fa poc, però si mos pots explicar, Eduardo, algun exemple en concret que hagis tocat de prop que t'hagi sorprès especialment.
Antes lo comentábamos con Aymara, hay casos en los que introduciendo el ejercicio, en este caso del proyecto, únicamente lo estamos introduciendo un día por semana.
Només un día, ¿eh? Y ya notau els efectes.
Pero es muy poco. O sea, claro. La evidencia de se está haciendo proyectos actualmente de 2025 que no están publicados los resultados y lo están incluyendo 3 días por semana durante 12 semanas, guiado por un profesional de educador físico. Y esto es un poco a donde ojalá lleguemos a algún momento, de apostar por ese ejercicio dentro de los hospitales.
Claro. Aplicate aquí el trastorno, claro, de la personalidad, pero a cualquier tipo, claro, de patología.
Exacto.
¿Eh?
Entonces, claro, incluir, sí, el ejercicio físico como medicina, porque hace unos años se considera algo accesorio, se está viendo que puede reducir la toma de fármacos, puede hacer que una persona se adhiera al ejercicio con un día, pero incluya otro tipo de ejercicio en su día a día, por ejemplo, salir a caminar, salir, exacto, en bicicleta, como hábito, y cuando consigues eso, lo decíamos antes, duermes mejor, te duchas más, la higiene es mejor, sí, los picos que tienen de
las crisis,
de la crisis, se reducen, entonces... Todo eso es lo realmente bonito del ejercicio, no solo el que hagas un día a la semana, 2 días a la semana, sino que generes un hábito, que lo crees para toda tu vida y con correspondencia toda tu vida estarás mejor a nivel, en este caso, mental, físico y todo.
Además, sí, incluso el hecho de que vengan a los grupos, porque claro, en el equipo también está la psicóloga, la psiquiatra, el enfermero de salud mental, auxiliar, aprovecho para saludarles a todos, el hecho de que vengan... Y hacer un grupo, ¿no? La pertenencia a un grupo, el que te tomen en cuenta, el vínculo que se genera con nosotros, eso también ayuda a los síntomas que ellas tienen de abandono, de miedo,
es que ja
a la soledad.
Ja hi fa molt, no? Vull dir, aquest moment de fer xarxa, fer comunitat, exacto, socialitzar també, ja és com un impuls, no? És com una sempenta per endavant.
El tema de adquirir unas rutinas, unos hábitos, no estar todo el día a la cama, sí, salir de casa... Hay muchos estudios en depresión, pero no los había en trastorno límite de personalidad.
Mm-hmm. Clar, al final és com una roda, que tot una cosa millora l'altra i és com un rellotge, no? Que l'engranatge fa que rodi. Crec que una de les novetats que teniu és l'incorporació d'una aplicació. Crec que, de fet, quan éreu aquí de fora, estàveu mirant-la i explicant, sí, una miqueta com funcionava, i m'agradaria que explicàssiu una miqueta que permet aquesta eina i com ajuda tant a professionals com també en els propis pacients.
Sí, Mayalbatros és una herramienta que nos ayuda a los profesionales principalmente a la gestión de deportistas. La vamos a utilizar como medio de cuantificar cargas, cuantificar sensación, percepción del esfuerzo y cómo la tecnología puede ayudar en esa adherencia. Uh-huh. Eso que decíamos de añado ejercicios a lo largo de la semana, poderlo tener registrado. De esta manera vamos con todo el equipo para a ver cómo lo vamos introduciendo poco a poco, porque es un caso complejo a nivel de protección de datos y por el perfil que tienen las pacientes. Queremos comprobar si la adherencia al ejercicio aumenta con ciertas estrategias puntuales, ¿no? Como por ejemplo esta aplicación.
Bueno, motiva mucho una app, ¿eh? Porque tú vas, sí, leyendo el que se está, sí, consiguiendo.
Exacto, poder vincular dispositivos para controlar ciertos parámetros, poder que el profesional, el día que le vienen las pacientes, sepa cómo han valorado la semana anterior. Eso no se podía hacer hasta ahora, porque es una herramienta que va a ayudarle mucho al profesional a gestionar y a las pacientes a llevar un registro de lo que les toca hacer en caso de introducirles cuestionarios de qué les toca rellenar. Entonces es una manera también de facilitar la recogida de datos para a la posterioridad hacer un análisis de datos y poder generar evidencia científica en TLP, que ahora mismo se está haciendo cosas, pero bueno, es un poco esta herramienta para lo que lo utilizaríamos.
I com d'important és, disculpa, que te volia demanar, Aymara, com d'important és la motivació? Que la gent que acompanyi en aquestes persones motivi, engresqui, doni forces. Imagino que també és molt important, no? Perquè ajuda moltíssim a que aquest projecte, aquesta experiència de salut física i mental sigui positiva, no? Imagino que, Ricardo, tu que estàs amb ells, imagino que ets el que dones ànims i motives a les totes perquè això funcioni, no? Com d'important és això, Aymara?
Bueno, ahora que hablen los, ¿no?, los entrenadores, pero el tema de la motivación es muy importante. Lo que pasa que a veces se juntan diferentes síntomas, ¿no? Y está la apatía. Entonces, no es que la persona sea perezosa, no es que no, a veces le cuesta organizarse, pero es que sus propios síntomas o limitaciones, ¿no?, hace que la persona no sea capaz de levantarse, de tener una rutina, de organizarse. Entonces, claro, ya el hecho de venir a hospital de día, que es voluntario, ¿eh?, pero requiere un compromiso porque es un programa de unos 9 meses, eso ya les hace ir entrando y comprometerse. La idea es, claro, que a través de crear el hábito tiene que estar por lo menos 6 meses. Entonces ya a partir de ahí la idea es que luego poder integrarlo en la comunidad también. Que una vez que se vayan de alta de hospital de día es continúo, ahora me vinculo a un gimnasio o hago un deporte que me guste.
Que lo adopten como una forma de vida,
claro,
¿no?
Porque la idea es empezar en el hospital, que sí que creemos que deberían estar en todos los hospitales. Sí ha estado en trastorno mental grave, eso sí que lo tengo que decir. Pero claro, es empezar aquí y para luego poder ellos dar continuidad en su día a día.
Ricardo, ¿y tú qué afegirías en eso?
Sí, el perfil del profesional, del educador físico, educadora física, que en este caso en Inca es Sergio, el que desarrolla, es un poco diferente a lo que sería un motivador, entre comillas, ¿no? Debe ser muy flexible en cuanto a lo que va a recibir ese día, de cómo están las pacientes y cómo puede adaptar los ejercicios. Entonces, sí que es verdad que motivar es importante, pero yo diría que más que motivar es ese seguimiento, ese acompañamiento, porque se ha visto que en TLP una de las cosas que influyen más en la adherencia es que se encuentren cómodas con el profesional que está. De hecho, valoran mucho que haya un profesional y valoran mucho la adherencia a ese profesional, porque puede pasar que ese profesional no encaje. Entonces, en este caso, habría que buscar otras estrategias con otros profesionales, porque este caso concreto de TLP es súper importante, ese acompañamiento, seguimiento por parte del profesional.
Si haguéssiu de resumir una frase que porta la tesis físic a la salut mental, ¿quina seria?
Bienestar, calidad de vida, regulación emocional...
Todos son beneficios.
Sí, yo creo que incluso ayuda en el tema de la identidad, porque muchas veces están muy perdidas su identidad personal y ocupacional. Y yo creo que empezando por el deporte y darles un sitio y que ellas se encuentren, ¿no?, donde pueden ellas estar bien, empezando por ahí,
perquè ja teniu resultats, ja podeu parlar de balanç, de com han rebut tots els usuaris, una iniciativa que des d'aquí dona un suport i tant de bo la puguin adoptar a altres hospitals i que sigui destinada per altres tipus de pacients, com explicaven, no?, en diferents patologies, perquè els beneficis són molt evidents. Estic molt agraïts a Aymara, Seijas, terapeuta ocupacional de l'Hospital d'Inca, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també Ricardo Marco, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i un dels impulsors d'aquest projecte. Moltíssimes gràcies i que siguin moltes més les persones que se puguin beneficiar.
Gràcies.
Sí, ojalá que sí, gràcies.
Un apunt més per dir que l'esport és molt bo, Joana, que no el podem deixar de banda, que ho hem d'incorporar en el dia a dia de les nostres vides. Aquí tenim una excusa més. Són les 10:46, uns consells, tornant-te d'una.
El dia IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Avaimar.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb Esports en Joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí!
I també al canal de YouTube d'IB3 Esports.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia.
Mireu, durant tot el darrer any i també en el començament d'aquest han transcendit diverses imatges violentes dins l'àmbit del món del futbol, però, clar, estem parlant de futbol base, de futbol entre els més joves. Una situació que ha obligat a la federació a posar-hi fil a l'agulla, Alba.
Així és, Marta, bon dia a tothom. De fet, jo crec que s'ha viscut una espècie de reviscolament d'aquestes agressions, d'aquests moments violents dins el futbol, perquè vàrem estar una sèrie d'anys que no passava, i de sobte, en els darrers 5 anys, aquestes imatges es repeteixen constantment. S'han viscut tot tipus d'episodis, agressions, amenaces, enfrontaments verbals, un àrbit fins i tot amb el timpà romput, és a dir, seqüeles greus en els perjudicats. I una altra cosa que crida molt l'atenció és aquesta violència que parteix en el futbol base, en els més petits. Fins i tot hi ha hagut pares que han botat al camp per agredir un tècnic, per agredir a un jugador. Imagineu-vos, clar, molta de la gent que està dins aquest àmbit esportiu pensa que aquesta violència parteix dels pares. Ara ho esbrinarem perquè avui em duia de l'estudi a un pare que també és periodista i que a més està molt implicat en el futbol, en el seu cas, futbol femení, perquè la seva filla hi juga. Fernando Fernández, com estàs?
Bon dia, futbol femení de tot.
De tot.
En el club tenim de tot.
ho sé. Fernando, no, tens aquesta sensació? S'estan agravant aquestes agressions?
Bueno, jo crec que és més de lo mismo.
Anem a pitjor, però?
O sempre ha corregut i ara transcendeix per les xarxes?
Clar, veure, abans no hi havia mòbils.
Clar, jo no s'agravava.
Vaig començar l'any 96 a fer cròniques de futbol regional i n'hem vistes. Jo n'he vist sortir un àrbitre per la porta corregant de son malferit. Per exemple...
És que és increïble el que passa.
N'hi ha hagut, n'hi haurà, se fan campanyes, se fa tot el que se pot. En aquest sentit sí que s'ha de dir que el govern dins el seu àmbit de competències, Consell Insular, etc., se que realment té la força de la Federació de Futbol de les Illes Balears i sí que és vera que en aquest sentit acció-reacció és immediata.
Però això és
perquè
estrany.
Hi ha una contundència... Sí, però
és estrany, Fernando, perquè la Federació sanciona, se posen càstigs cada vegada més durs, hi ha condemnes globals a tots els moments. Però, per exemple, el darrer cas més recent que tu has publicat, Fernando, també hi ha amenaces.
Sí, és un cas, dir, és un cas que anem més enfora.
Un partit i que te diguin t'anam a matar, ves alerta
que te telefonin just abans del partit, anant cap allà i sentir una telefonada d'un número desconegut. Jo me va sorprendre per mort d'això, perquè estem xerrant d'una nova dimensió, un nou cas. És a dir, sí que és vera que a través de WhatsApp, Instagram, els jugadors, sempre hi ha pique, sempre n'hi ha un, n'hi haurà, no? Però que te telefonin abans d'un partit, que se preocupin en cercar el telèfon d'un membre del cos tècnic d'un equip.
Per ficar-te por.
Per dir-te això. I per dir-te que hem anat a veure el teu entrenament i que anirem a per aquest i per l'altre. Dius, clar, ja arribes mediatitzat en el camp de dir, escolta, me ha passat esto, ¿qué hacemos?
Clar, és a dir,
és de... que no va passar res, però bueno...
Has d'arribar cohibit, clar, però això és un delicte d'amenaces, o podria arribar a considerar-se un delicte com a amenaces. Dèiem a l'inici que això pot partir dels pares. Fernando, tu que ets pare, És vera? Aquest brou de cultiu per aquestes agressions que s'estan produint dins els camps de futbol de la gent, a més, més petita, per tres dels pares, diries?
Bueno, mem, jo trob que hem de distingir entre dues vertents. Per una banda, el que és el futbol base de veres, els nens no tenen aquesta intenció, aquesta gana, aquesta força. Aquí és on el problema se trasllada a Sagrada. I jo, com a directiu d'un club, ho he viscut en primera persona. Ho he de sofrir quasi cada cap de setmana amb molts de pares que no respecten les nostres normes de convivència dins el camp, que se'ls diu que hi ha una tanca, i si hi ha una tanca és perquè no se pot passar allà, però hi ha gent que vota en el camp perquè vol estar veient el partit dins el camp.
I Fernando, una Marta, veig una Marta que diu que sí,
perquè sí, que si parlo...
Totalment d'acord, Marta.
És que no puc parlar, perquè jo això ho estic vivint també.
També ho vius.
Sí, jo te'n confio que també juga, i les baralles són freqüents al camp, i me sap molt de greu. I m'he de mossegar la llengua per no parlar d'aquesta qüestió.
Sí que és vera que a partir de cada juvenil ja xerrem d'uns grups d'edat, persones adultes, madurant, amb una força, amb una... Aquí sí que hi ha ja trasllades l'activitat dels focus cap en el camp. Aquí ja sí que és vera que ja hi ha molta tensió en els partits. Jo, per exemple, en el cas nostre, com es pertany com a club, s'ha passat a Espartar.
Parlant de Bunyola, per si no ho sabeu, Fernando Fernández, és un dels directius de Bunyola.
Es passat cap un partit amb unes amenaces a un àrbitre que va deturar el partit, va venir la Guàrdia Civil, la policia local, se va tornar a reanudar, l'acte són dos fals de l'àrbitre, la setmana anterior a un partit del nostre equip, per exemple...
Però cada
a Palma,
setmana m'estàs contant, Fernando.
A Palma,
Fernando.
A un jugador del nostre equip li van escopir a la cara directament i, en mare conseqüència, mare. Se va expulsar. Aquí sí que hi ha juvenil que de tal volta ja mateix ja sí que traslladant l'activitat o es foco en el camp. Lo dels pares, sí que és vera. I recordeu, l'any passat, a Llucmajor, troc que va ser un cas que va ser tremendo, d'un equip, no sé si en Prebenjamín, seran dels més menuts de tots...
Molt petits, sí.
Que els pares se van barallar i els nens ploraven en el camp.
És que és el que passa, perquè els nens no tenen la culpa, claro. I ho passen molt malament.
Però no només
els nens
que estan en el camp, sinó que potser hi ha nens, germans, un equip que juga després, o dos equips que juguen després, o un equip
Home,
que ha jugat
abans...
Home,
això ja contamina qualsevol ambient que hi ha en el camp de futbol. Perds aquesta esportivitat, que és el millor que tenim d'aquestes categories de futbol base, aquest valors... però és que això que estem veient no és esport.
Passa per tot,
però darrerament més en el futbol, Fernando. Jo, en la veritat, estic sorpresa.
Tal volta per lo que deim, perquè ara hi ha mòbils
però,
per gravar...
Tu no creus,
perquè
Fernando...
Perquè els fets de l'Aro... que van donar la volta al món, pràcticament.
És veritat,
sense un telèfon mòbil que ho gravàs,
no,
hagués estat amb... Sí. Me han contado, me han dicho
hagués
que...
Hagués passat desapercebut.
O un acte arbitral reflectint.
De totes maneres, no sé si esteu d'acord, companys, però la solució no passa per ser més restrictiu. Posar mesures, prohibir, aturar partits.
S'han aturat
també, no, Fernando? Perquè
fins
hi ha hagut parades.
Clar, hi ha un protocol que si tu pots aturar el partit, s'atura, i fins que no vengui la força pública...
Prohibir l'entrada del camp, de les persones.
Tancament de camps, cada setmana.
I fixeu-vos quin càstig, perquè ara, per exemple, una de les agressions que va deixar sense respiració un jugador que va rebre una colzada enmig d'espit, s'estan agravant aquestes sancions, que era fins de 4 anys.
Proposta de sanció de 4 anys.
És una sanció molt forta.
Nosaltres, jo en primer vaig ser testimoni directe d'una l'any passat un partit regional. Això són les imatges de Menorca, que cap de setmana...
A Menorca,
a més,
recuperar companys, si voleu...
Que són reincidents.
Aquestes darreres imatges, si voleu, les poden recuperar companys de realització, aquestes darreres, perquè era precisament aquí on es va produir, no?, aquesta baralla.
Això és un partit de divisió de Menorca, entre el Villa Carlos
i
l'Esporting de Mou. Jo t'ho dic, l'any passat nosaltres a Bunyola van tenir un partit que va, un jugador de l'equip contrari es va dirigir cap a l'àrbitre, li van caure 20 partits de sanció, que és pràcticament més de mitja temporada, per exemple, no? Sí, bueno, però d'aquestes...
I veiem com hi ha gent que surt al camp.
Gent que vota
no?
En el camp, si tothom xerra d'aquesta senyora que vota.
Mírala.
Sí. Diu,
descrivim per als oients de ràdio, no? Exactament.
Però és perquè aquesta ràbia... No, aquesta agressivitat se contagia i en el final els pares, uns, se criden en els altres.
Ha passat, passa i passarà, per desgràcia. Sí que és vera que han de destacar l'actitud de la federació, que en aquest sentit és contundent. Sancions, proposta de sanció de 4 anys, tancaments de camps cada cap de setmana, que és dur, però arriba un moment que ho has de fer.
Tu passes pena quan la teva filla va jugar?
Jo passo pena que no se faci mal. És vera que no se faci, no li faci mal, però sí que és vera que hem vist actituds que jo reconec que de vegades jo me poso un cantó tot sol, jo me'n vaig tot sol un cantó i quan se posa cosa calenta me compro una bossa de pipes i així tinc la boca tancada i les mans entretengudes.
És que és així, perquè damunt els que sí que mos portam de forma civilitzada no pots dir res, perquè clar, com diguis alguna cosa, s'encén l'ambient.
És que la federació, els àrbitres també estan obligats a reflectint els altres arbitrals si l'afició d'equip local o visitant
s'ha
passat, comporta malament,
no?
I això comporta sancions econòmiques. Que nosaltres per un partit amb el Sensei a Sant Eugeni ens va caure una sanció per comportament del nostre públic.
Quan vol va caure, Fernando?
No, és una sanció econòmica, són sancions econòmiques puntuals.
No recordes la quantitat?
No, tampoc no eren coses greus. Anava més cap a l'altra banda, però justament va sentir qualcú dels nostres. O identificat com dels nostres. Que ja no només els clubs, els jugadors, els entrenadors han de pensar que les sancions van per lo que passa en el terreny de joc, sinó que si es agrada...
També hi ha mals comportaments, se condemnaran.
I això nosaltres, per exemple, l'hem fet seure tots els entrenadors. Per favor, comporteu-vos.
L'idea és en els pares, si inicia el partit, per favor, tothom tranquil.
Bueno, si inicia el partit, no, tothom ja sap que hi ha unes normes, hi ha un codi de...
Quan tu no sé si cal passes... recordar-les, eh?
Sí, això és com les campanades cada any que ens recorden que hi ha els quartos, i
ben
igual, almenys. Alerta, no vos agrediu, per favor, no?
Per exemple, mira, dissabte, hora baixa, coincidint amb la Rebó de Bunyola, hi ha un partit de primera regional que juguen segon contra tercer. Nosaltres ja...
Aquí hi ha tensió.
Ja hem posat damunt la pista la policia local.
Directament.
És que està a rua, està a rua. Bueno, però que està atentos perquè hi ha un partit que és segundo contra tercero i que...
Atenció, no que entenc. Ja avisàs la policia local perquè estiguin els camps. Que...
No, perquè estiguin atentos a una telefonada.
Me sembla al·lucinat que aquestes coses passin.
No, aquell partit de la sanció de 20, sí. Ja vàrem avisar Guàrdia Civil, de fet la Guàrdia Civil va venir, se'n va anar, i quan se'n va anar és quan va començar tot.
Per favor.
I jo vaig haver de telefonar directament a la Valdesa i me va dir, què ha estat? Perquè ja estava, jo li vaig dir, alerta, aquest partit és molt calent.
Que aquí estem parlant d'esport, eh? És que sembla mentida.
Però no només futbol, eh?
Sí, o corre altres,
altre,
tal vegada en el futbol...
Escenaris,
sí, no condemnem la disciplina, ni en els futbolistes, ni molt mancos, futbol m'encanta i és preciós, però, per favor, les agressions, que aquestes se veuen més perquè s'agraven, perquè els vídeos circulen, perquè el futbol agrada molta de gent, però anem a llençar un missatge des d'aquí que s'acabin, que és el que ha de passar.
Sí.
Comportament, sobretot, perquè pot tenir conseqüències pels nins, que se poden veure tots sols en el camp.
Ho has dit, Fernando, no tenen la culpa. Cap a una societat més civilitzada, sobretot, a l'hora de practicar esport i a l'hora de contemplar l'esport. Moltíssimes gràcies, Fernando, per aquesta visita. Igualment en Alba, com cada
setmana que ve.
Arribem d'aquesta manera a les 11 a la ràdio, escoltant els nostres companys dels serveis informatius, i seguim aquí fins les 12 a través de la ràdio, però també a través de la televisió.